5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, el seu equip tècnic, bueno, seu, o ell és de l'equip tècnic, de format pel Marc Pujol avui, que va al davant del vaixell, el Toni Olivella i la Goretti Martínez, que s'encarrega d'aquestes coses de les internets i la informàtica, per dir-ho així. Bé, ja sabeu que aquest programa té una voluntat divulgativa. Agafem, de fet, 5 efemèrides que coincideixen amb els dies de la setmana i aleshores intentem explicar-les una mica per no ho sé, per donar informació a la gent. Però sempre comencem amb una cançó, i bueno, ara buscant cançons de records i tal, la cosa ja està bastant explorada i explotada, però com que estem a l'hivern, he trobat una cançó de la Luz Casal, que canta en francès, no us ho perdeu, canta en francès i porta per títol Jardin d'hivern, és a dir, Jardí d'hivern. I mira, una manera com una altra de començar un programa que esperem que sigui tranquil i que sigui del vostre grat. Luz Casal, Jardin d'hivern.
Je voudrais du soleil vert devant telle verteillère, des photos des bords de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, des mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Le sein n'est pas qu'il est loin, là je pars, nul ne peut. Je voudrais vu Fred Astaire revoir en la décoère. Je voudrais toujours déplaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme en long des golfes éclairs, t'embrasser les yeux ouverts.
De gener de l'any 1994, el dia que es produeix l'incendi del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un incendi que no havia sigut el primer, però que va tenir gran transcendència. Però anem enrere perquè hi han bastantes característiques que són curioses de tot això, de tota aquesta història del Liceu. La història de l'òpera a Barcelona comença en realitat el 9 de novembre del 1705, quan aleshores encara arxiduc Carles d'Àustria està, diguem-ne, lluitant per veure si es queda el tron d'Espanya o l'agafa el Felip V, i s'instal·la a Barcelona i decideix convertir-la en una cort europea. I, per tant, en quan arriba, fa una primera funció d'òpera a l'edifici de la Lotja, estrenant l'òpera Il più bel nome d'Antonio Caldara, i després, per les seves instruccions, doncs es van estrenar altres òperes, fins i tot Dafne d'Emmanuel d'Astorga, i es van interpretar naturalment les mateixes. I tot acaba quan el 19 de març de 1915, com que ha mort el seu germà i ell ha de ser emperador d'Àustria, doncs abandona la causa i ens deixa aquí amb tot el cacau del 1714. Bé, aquí, evidentment, els espanyols, diguem-ne, o els borbons acaben posant-se d'això, imposant un capità general, marquès de la Mina, que és aficionat a l'òpera, i que el 1742, quan acaba de posar pau amb tota la història del post 1714, per entretenir les tropes mercenàries, vol fer un acord aquí. I aleshores agafa el Teatre de la Santa Creu, situat a la Rambla Santa Mònica, i allà es dedica a fer representacions d'òpera amb tota la pompa i circumstància. Unes representacions que acabaran seduint tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la burgesia, que en aquells moments s'està formant, la menestralia, és a dir, tothom s'interessa per aquest fenomen melòman. Però el 27 d'agost de 1787, un incendi destruirà el Teatre de la Santa Creu, que es reconstruirà amb una subscripció pública que el capità general, com que el capità general d'aquell moment, el conde de l'Assalto, com que els diners no arriben per tota la reconstrucció, diu, tranquil, aquí la milícia o l'exèrcit o qui sigui o jo, ja pagarem el reste. La cosa continua tenint èxit, però el Carles IV, el 1799, dicta una, per protegir, diguem-ne, la música espanyola, dicta una llei prohibint representar obres no espanyoles. I, per tant, tota l'acció aquesta operística de Barcelona quedaria tallada, però Barcelona aconsegueix el 3 d'agost del 1801 que el rei doni a la ciutat el privilegi de seguir fent òperes en italià. La cosa continua una mica sota de la protecció dels capitans generals. De fet, el 1815, el capità general Castaños encarrega a un compositor català, Ramon Carnicer, que creï una companyia estable d'òpera i que es tornin a fer funcions regularment al Teatre de la Santa Creu. Però llavors hi ha una mena de grup paral·lel, un batalló de la Milícia Nacional dirigit per Manuel Gibert, que decidirà uns anys més tard crear un teatre en el convent de Montesión, on es facin concerts i es facin totes aquestes coses i que entri en competència amb el Teatre de la Santa Creu, que continua fent les seves òperes i les seves músiques. Però aquest batalló arriba un moment que ha de plegar, com que la guerra ja no hi ha, aquí tenim pau i tot això, i el 14 d'octubre de 1838 plega. I per mantenir-lo, el Manuel Gibert diu, escolti, va veure el governador civil i diu, jo voldria fer una mena d'escola per promoure l'ensenyament musical i fer representacions, i pensava en dir-li Liceu Filodramàtic de Montesión, pel lloc on està ubicat. El govern civil li diu, va, sí, sí, molt bé. I una mica més tard, per fer la pilota, doncs passarà a dir-se Liceu Filarmònic Dramàtic de la seva majestat Isabel II, de la reina Isabel II. Però el problema és que aquell convent de Montesión, com que havia sigut fruit de la desamortització, torna a mans de les monges dominiques, i les monges dominiques diuen que volen fer servir aquell convent i que, per tant, que es busquin un altre lloc. I els hi ofereixen vendre'ls-hi el convent dels Trinitaris, que està situat a la Rambla, el lloc on ara hi ha el Liceu. L'associació aquesta del Liceu compra allò d'allà, ho tira tot el convent a terra i construeix un teatre dirigit a l'arquitecte Miquel Garriga i Roca, i les obres s'inicien el 1845 i el 1847 s'inaugura. I bé, i comença a ser un teatre d'òpera amb alternança, com diríem, amb el Teatre de la Santa Creu. patirà, per això deia al començament, un primer incendi el 1861 que només deixarà l'entrada i el Saló dels Miralls i que es reconstruirà amb l'arquitecte Joaquim de Gispert i es reconstruirà gràcies, en primer lloc, a la Societat de Construcció, que és una empresa de construccions, i a l'Auxiliar de Construcció, que serà la que vendrà palcos i vendrà butaques a perpetuïtat per poder aconseguir diners per pagar tot això. En un any estarà construït, s'ocadarà la Societat General del Liceu, privada, fins a l'any 1980, quan passarà a formar un consorci, i el 1994, quan agafarà titularitat pública. Però serà justament el 1994 quan les xispes de dos suplets, de dos operaris que estan reparant un taló de serra de dintre, s'encendran en les cortines, el teatre serà una teia, allò s'enrunarà, però, afortunadament, gràcies a les institucions, les empreses i les donacions, allò, el Liceu, tornarà a ressorgir de les cendres. I bueno, alguns cantants els hi han dedicat amb aquell liceu que va cremar, que va caure, que es va reconstruir, que ja havia cremat abans i tot això, li han dedicat cançons. Nosaltres n'hem trobat una dels Laxen Busto que porta justament per títol Les nits del Liceu.
Avui toca l'estrena d'un nou tenor. Dones amb abrics de pell fan cua per a l'actuació i els urbanos ho vigilen tot. Símbol d'elegància i educació. El Liceu no s'altera per cap qüestió. Han passat ja molts anys i molts més que passaran i les bombes no el van canviar. I és que veuràs el cel amb els teus ulls tancats quan Wagner comenci a sonar. Pots sacsejar les joies o pots aplaudir. Tot depèn de la pasta que tu pots tenir. Aquí trobaràs duqueses, reis i reines i els seus fills i la claca, el galliner. Però és que un altre món arriba quan acaba la funció. El món de qui no té tanta sort. Perquè hi ha un camell amb un ioqui al costat. Digue'm què és el que jo dec i treu-me el mal de cap, que t'ho pagaré de segur demà passat.
De febrer de l'any 1966, el dia que mora a Hollywood el gran actor còmic seriós, perquè, bueno, cara de palo, Buster Keaton. Buster Keaton, que era fill de... Primer, es deia, d'entrada, es deia Joseph Keaton, era fill d'un comerciant, inicialment un comerciant de begudes medicinals, que feia societat amb un altre comerciant que es deia Harry Houdini, però que en un moment determinat van decidir abandonar això de les begudes medicinals i dedicar-se al Houdini, a la màgia, i al Joseph Keaton, al vodevil. I junt amb la seva dona i un altre artista feia representacions de teatre còmic com els Tres Keatons. Els Tres Keatons. I en un moment determinat al pare se li acudeix agafar aquell nen, que llavors tenia 6 o 7 anys, i vestir-lo igual que ell, posar-li una peluca, una barba, i vestir-lo com ell, i que tots dos entressin en competència a l'escenari. El pare, amb tota la d'allò, doncs el agafava, el llançava al fosso dels músics i tot això, i això feia molta gràcia a la gent, i de fet van aconseguir un cert èxit. Van aconseguir un cert èxit fins que van arribar a Nova York, on hi havia una societat, la Jerry Society, que defensava que protegia la infància i que va titllar l'espectacle, estem parlant del 1900 pràcticament, va titllar l'espectacle d'una explotació infantil i va intentar impedir les actuacions. De fet, ho va aconseguir, i l'any 1907 la companyia dels Keaton va ser expulsada durant 2 anys de tot l'estat de Nova York. És a dir, no podien actuar en cap teatre d'aquell lloc. I llavors el pare va decidir que agafaven el petate i s'anaven cap a Anglaterra, que allà segurament també tindrien públic, i efectivament en van tenir, però no tant com això, i per tant l'any 1917 el Joseph, que llavors ja es feia dir Buster, però bé, encara era Joseph, va agafar la maleta i se'n va tornar a Nova York, on el van contractar per fer teatre, el passing show d'un teatre d'allà, el Winter Garden, però quan anava a començar els assajos va conèixer per casualitat amb un director de cinema, en Lou Anger, que dirigia una companyia menor, però que tenia com a artista estrella el Fatty, el Roscoe Arbuckle, més conegut com Fatty, un grassó que feia riure i tot això, i li va dir, escolta, per què no vens cap aquí? I el Joe, o el Boston, ja diem-li el Buster, va deixar el teatre i va fer la primera pel·lícula amb el Roscoe Arbuckle, que es deia Fatty a la fira. Però clar, arriba l'any 1918, la Primera Guerra Mundial, i el Keaton és cridat a files i ha d'anar a França, a la guerra, estarà 7 mesos a la guerra, quan torni, tot i que el busquen per fer alguna pel·lícula ja, perquè hem vist aquella i tal, va decidir ser fidel, va tornar a costat del Fatty Arbuckle i van rodar 3 pel·lícules més, Keaton entre bastidors, Fatty Carter i Fatty al garatge. Però el 1921 el Fatty Arbuckle va tenir un incident amb la policia, mora una noia, una actriu, Virginia Rappe, amb una festa que ell feia en un hotel, i és acusat d'homicidi, involuntari però homicidi, i per tant la seva carrera s'acaba i el Buster s'ha de buscar la vida i començarà a fer comèdies al cinema de Hollywood, que l'aniran portant a la fama, perquè va modelant el personatge aquell de Cara de Palo, que li passen mil i una aventures, però ell sempre està sèrio, i a més aventures que sembla que les acrobàcies les feia ell, no les doblava. Comencen a venir pel·lícules molt importants a la seva carrera, les tres edats de l'any 1923, El navegant, El modern Sherlock Holmes, Seven Chances, El maquinista del general del 1927, El cameraman de 1928, però clar, tot això ho filma amb la seva productora, que porta el seu cunyat, i el seu cunyat li fa una estafa i al final ell s'ha de vendre la productora a la companyia Metro-Goldwyn-Mayer, i el Metro-Goldwyn-Mayer diu, vale, ben encantat, però clar, ells posen les condicions i l'obliguen a fer pel·lícules ja no sol, sinó amb el Jimmy Durante, un altre actor còmic d'aquella època amb una nàpia impressionant, que les pel·lícules tenen èxit però que ell considera que no és el que li agradaria, i això el frustra i el porta cap a l'alcoholisme, i per tant ja no el criden tant i al final el deixen arraconat i acaba com a escriptor de gags per la Metro-Goldwyn-Mayer. De fet, treballa pels germans Marx, La noche en la ópera i La tarde en el circo tenen molts gags fets per ell. Caigut en l'oblit, el recuperaran. Billy Wilder, amb una pel·lícula, Sunset Boulevard, li donarà un paperet, allò con l'actuació especial de, no? I a Candilejas Chaplin també li fa un homenatge i el porta a la pel·lícula i actua dintre de la pel·lícula, no? Tot això el porta altra vegada a l'actualitat i comencen a interessar-se per ell el món de la televisió i tot això. Continuarà sortint en aquestes pel·lícules, vindrà a la volta al món d'un 80 dies, de l'any 1956, i el 1960 finalment li donaran un Òscar honorari per la seva contribució artística. Encara farà, curiosament, el seu primer drama amb Alan Chandler, i acabarà fent l'última pel·lícula, que es roda precisament a Espanya, Golfos de Roma, i morirà l'any 1966 a la seva casa de Los Angeles. Però com que si alguna pel·lícula ha fet famós Buster Keaton és el maquinista de la General, vam recordar aquí que en un moment determinat l'orquestra Mondragón, que tenien al davant el Javier, l'histriònic Javier Gurruchaga, havia fet una cançó que porta per títol El maquinista de la General. I per tant hem dit, fem un homenatge a Buster Keaton, fem un homenatge a l'orquestra Mondragón i... no ho sé fins a quin punt, alguns ho consideraran així, que estiguem la nostra audiència amb El maquinista de la General.
Señores y señores, bienvenidos al tren del maquinista de la General. ¿Conoces su historia? Sí, para si le vea. El tren de la risa, el tren de la diversión. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, pasajeros al tren.
Bienvenidos al vaivén del furgón del carnaval. Que la vida lujo es y la muerte mezquindad. Bienvenidos al ballet de viajeros que al danzar va cambiándose de piel, de color y de disfraz. El compás lo marca él, el maquinista de la General. Al ataque al bacalol, vámonos sin rumbo ya. El último convoy, el ferrocarril final. Pasajeros al vagón, dejen el andén atrás. Esto es circo y diversión, es rodante festival. Y es galán el conductor, el maquinista de la General. Yeah, 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 yeah. Chuchu, bubu, bubu, chuchu, bubu, bubu, chuchu. De la General. Yeah. Ahí viene Aifa.
Ahí viene Aifa.
Ahí viene Aifa.
Ahí viene
Aifa.
¿Qué viene, Aifa?
El maquinista de la General.
Se amarán, se odiarán y les veré sollozar, reír, cantar. Volver y más beber, desafiar la gravedad. Este móvil cabaret va por cielo, va por mar. Y es el anfitrión del tren,
el maquinista de la General.
Chuchu, boogie, boogie, yeah.
A la setmana.
2 de febrer de 1935, el dia que Leonard Keller, als Estats Units, fa el primer test oficial d'un polígraf al jutjat de la vila de Portage. Però aquest intent d'intentar, valgui la redundància, desemmascarar els mentiders sempre ha sigut un objectiu dels humans. De fet, les societats primitives ja utilitzaven mètodes. Per exemple, quan anaves a explicar una cosa, t'havies de posar a la boca una cullerada de farina. Es considerava que Els mentiders, diguem-ne, com que estaven nerviosos i tal, no farien tanta saliva i, per tant, tiraven farina. També els tribunals de la Inquisició, per exemple, utilitzaven la tortura, tiraven aigua bullent a sobre d'un individu, sabien, o deien ells, per detectar si deia la veritat o no, pensant que els honestos aguantaven més els canvis de temperatura, però, bueno, en van cremar molts, així. En qualsevol cas, cap al finals del segle XIX comencen a aparèixer els primers dispositius. Una a Itàlia, Cesare Lombroso, el 1895, que mesurava els canvis de pressió arterial. Un altre, d'un altre italià, Vittorio Benussi, del 1904, que mesurava la respiració. I, finalment, el més reeixit de tots, un projecte d'un nord-americà, William Moulton Barston, que combinava l'estudi de la pressió arterial i de la respiració i que ja havia publicat alguns articles i tot això, bueno, i aquest mecanisme, bueno, sembla que va començar a funcionar. De tota manera, no, ni molt menys a nivell oficial. El 1921, en John August Larson, un oficial de policia que uns anys abans havia obtingut un màster amb una tesi per identificar les empremtes digitals i es havia dedicat, doncs, íntegrament a la ciència forense, estudiant a la Universitat de Berkeley, doctorant-se en fisiologia i totes aquestes coses, va entrar a la policia a les ordres d'August Vollmer, que és el que va emparar tot aquest procés de descobriment del polígraf, i aquest noi va fer un aparell que registrava la pressió arterial i la respiració en combinació i que aleshores, doncs, quan, en segons quines condicions, doncs, donava que aquella persona estava mentint. Es va fer aquest aparell i aquest aparell es va començar a batejar com a polígraf, però Larson el va començar a desenvolupar per l'ús forense i, de fet, ja hi havia hagut algun intent. Per exemple, l'any 1921, un diari de San Francisco, el Column Post, li va demanar, escolta, ara tenim aquest, un criminal que es deia William Hightower, que estava acusat de matar un sacerdot. Ell deia que era innocent i li van aplicar tot això, però de manera extraoficial, eh? I l'aparell va dir que sí, que era culpable, va detectar que deia mentides i tal, i el Larson va dir, veus com el meu... Ell ho batejava com a psicograma cardioneumo, el detector de mentides funciona. Però no acabava d'anar bé, i va haver d'aparèixer la figura de Leonard Keller, que era un estudiant, també un estudiant de Berkeley, que també treballava amb aquest cap de policia, l'August Vollmer, que va dir, escolta, agafo aquesta màquina i la vaig intentar avançar més i retocar i tot això, i de fet el 1924 va aconseguir construir el seu primer polígraf millorat i li va batejar com l'hemotògraf. L'hemotògraf. El 1930 se'n va anar cap a la Universitat de Chicago, al Laboratori de Detecció de Crims Científics, és a dir, ell no va abandonar tota aquesta història, sempre sota la tutela del Vollmer aquest, del cap de policia suprem aquest, que tal, i va aconseguir, com dèiem al començament, que el 2 de febrer de 1935 el seu invent, el Killer Polígraf, fos utilitzat per detectar si dos delinqüents de Portage, de la vila de Portage, que havien agredit amb un agent, eren ells o no eren ells. I el detector ho va demostrar. Bé, això va ser una experiència interna, però ràpidament això va sortir a la publicitat i el gran salt del polígraf va produir-se, també per Keller, el 1937, quan es va, a la zona de Boston, es va produir l'assassinat del nen de 5 anys, Roger William Loomis, que el polígraf va poder demostrar que havia estat mort per la seva mare. Clar, la popularitat d'això va augmentar, tothom volia tenir un polígraf a casa seva i la policia els primers de tots. El Killer, vist l'èxit de l'aparell, va abandonar la universitat el 1938, es va instal·lar com un negoci privat, va crear la primera escola de polígrafs, el Keller Institute, i es va fer consultor i venedor de polígrafs a temps complet, no? Però el havia anat treballant, el va anar treballant, el va continuar treballant, el va millorar, i quan el 1939 hi va afegir la resposta de la circulació elèctrica per la pell, allò, la sensibilitat de la pell, hi va afegir 3 o 4 novetats, l'FBI el va comprar i a partir d'allà el polígraf va ser una realitat. Que no té valor jurídic, almenys a casa nostra, però que ja veieu que s'utilitza fins i tot en programes de televisió. I sempre amb la mateixa finalitat de descobrir els mentiders. Per això hem triat una cançó d'una banda barcelonina que es diu Sonora Mandanga i que porta per títol M'has enganyat.
El teu cap i jo com un babau seguint la teva olor pensa que no em faràs cap mal aquesta nit somiant amb tu m'has pogut seduir i no estaves amb mi però tenia Mama que m'ha robat, això no és per tu. El somni ja s'ha acabat i el meu cor t'has endut.
De febrer de 1924, el dia que mora el president dels Estats Units, Thomas Woodrow Wilson. President que té un paper, és el que feia 28 de tota la nissaga i va tenir un paper força important en el futur i en el present dels Estats Units. Ell era fill d'un reverend presbiterià, Joseph Wilson. Patia dislèxia, però tot i això es va graduar amb molt bones notes el 1879, que li van permetre entrar a la Universitat de Virgínia, on va estudiar dret, i on el 1882, després d'aconseguir el títol d'advocat, va obrir bufet a l'Atlanta i però fracassant. Ell ja tenia dintre seu el virus de la política, per dir-ho d'alguna manera, i va decidir deixar allò de moment, tornar a la universitat i doctorar-se en ciències polítiques, dedicant-se després a ser un càrrec dintre d'aquella mateixa universitat. El 1902 va ser elegit president de la universitat aquesta, de Princeton, i durant la Guerra Civil ja va començar la seva creuada política demanant una evolució del sistema nord-americà, deixar de ser un sistema presidencial per convertir-se en un sistema parlamentari. Això ho va fer el seu estat de Nova Jersey i, per tant, el 1911 va ser escollit governador d'aquell estat pel Partit Demòcrata. Ràpidament va convertir-se en una estrella emergent dintre d'aquest partit i el 1912 va aconseguir, al cap d'un any, va aconseguir ser nominat pel Partit Demòcrata, ser nominat candidat a les eleccions presidencials de 1913, que va guanyar d'una manera força clara, convertint-se, com dèiem, en el 28è president dels Estats Units. Des de la seva presa de possessió ja va demostrar aquesta voluntat que dèiem de convertir un sistema presidencialista on el president feia el que volia amb un sistema parlamentari on havia de donar explicacions. I, de fet, el primer que va fer va ser presentar-se al Congrés dels Estats Units i discutir una llei sobre aduanes, que va ser el primer que es va dirigir al Congrés dels Estats Units i ja portaven 27 presidents abans. Bé, també va fer va donar impuls definitiu al sufragi universal directe per elegir els senadors i moltes obres importants, però es va quedar cenyit el que era l'àmbit d'Hispano o d'Amèrica en general, d'Amèrica en general. Ell, Europa, Àsia, això no li interessava, ell volia quedar-se allà. De fet, per exemple, una de les accions mítiques del president Wilson va ser disparar la bomba, diguem-ne, fer la primera explosió per la construcció del Canal de Panamà. Però no es va limitar a això. Va començar a intervenir amb els règims d'Iberoamèrica. El 1914 va entrar a Mèxic per fer plegar el general colpista, el general Huerta. El 1915, quan van assassinar el president Sam, va intervenir a Haití. El 1916 va tornar a intervenir a Mèxic per anar a buscar i empresonar el bandoler Pancho Villa. El 1916 la República Dominicana, perquè havia produït una revolta i va restablir l'ordre. Però també es va dedicar molt a la part, diguem-ne, interna. Va fer polítiques socials als Estats Units. Va ser el que va establir les 8 hores de treball. Va ser el que va establir el Servei de Parcs Nacionals. Va ser el que va designar el primer magistrat jueu. El 1917 va fer el servei militar obligatori. Bueno, totes aquestes coses, i també no hem d'oblidar que és el senyor que va promulgar la llei seca, la llei contra l'alcohol. Però, en contràriament a tot això, ell era neutral. Quan va aparèixer el conflicte de la Primera Guerra Mundial, ell es va declarar neutral i no va fer cap gest de condemna fins que els alemanys van enfonsar el Lusitània, on viatjaven 114 nord-americans que naturalment van morir. Aleshores ja es va desmadrar i l'any 17 ja va demanar al Congrés que poguessin intervenir el conflicte armat europeu i el 1918 va presentar al Congrés nord-americà els seus famosos 14 punts per poder aconseguir la pau del món i poder aconseguir començar aquesta pau amb el Tractat de Versalles de l'any 1919. On s'establien, entre altres coses, la llibertat de navegació, l'evacuació de Rússia, la restitució d'Alsàcia i Lorena a França, l'autonomia dels pobles de l'Imperi Otomà i la creació d'una Lliga de Nacions que acabaria sent la Societat de Nacions. Doncs llavors ell, com a president, l'any 1919 pateix un accident vascular, un derrame cerebral, que el deixa immòbil, i tot i que a les lleis hi ha un dret, hi ha una norma a la Constitució per la qual, quan el president no funciona, pot assumir-ho el vicepresident, el seu vicepresident, en Thomas Riley Marshall, no va utilitzar aquest dret. I, per tant, ell, tot i estar invàlid, va quedar com a president fins a les eleccions de 1921, a l'any en què va deixar la presidència i li van donar el Premi Nobel de la Pau per haver impulsat la Societat de Nacions. El president Wilson moriria a Washington, com hem dit al començament, el 3 de febrer de 1924. I un personatge com el president Thomas Woodrow Wilson, que va aconseguir la pau a Europa a través del Tractat de Versalles, es mereix una cançó que parli de pau. I per cançons que parlin de pau a casa nostra, hi ha la famosa cançó del Raimon sobre la pau. Per tant, en homenatge a aquest president i a tots els que, en qualsevol lloc del món, estan lluitant per aconseguir la pau, aquí teniu Raimon sobre la pau.
De vegades la pau no és més que por. Por de tu, por de mi, por dels homes que no volem la nit. De vegades la pau no és més que por. De vegades la pau fa gust de mort. Dels morts per sempre, dels que són només silenci. De vegades la pau fa gust de mort. De vegades la pau és com un desert, sense veus ni arbres, com un buit immens on moren els homes. De vegades la pau és un desert. De vegades la pau tanca les boques i lliga les mans, només et deixa les cames per fugir. De vegades la pau, de vegades la pau no és més que això, una buida paraula per a no dir res. De vegades la pau, de vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau.
4 de febrer de 1892. El dia que, a la capital del Baix Penedès, el Vendrell, neix el polític anarquista Andreu Nin i Pérez. Andreu Nin era fill d'un sabater i una pagesa que, de jovenet ja, de molt petit, es va interessar per l'esperanto. Als 15 anys va entrar a crear, o va participar en la creació del grup esperantista Frateco, el Vendrell, on va donar classes d'aquesta llengua, va publicar articles, i etc. Amb el temps, ja amb edat, va desplaçar-se a Barcelona per començar a estudiar, i quan va arribar a Barcelona es va integrar en el grup Barcelona Stelo, també d'Esperanto, mentre ell es dedicava als seus estudis de magisteri. Estudis de magisteri que va completar a l'Escola Normal de Barcelona, aconseguint el títol de mestre a l'any 1911, quan tenia 19 anys, i fent de mestre durant 3 anys a Barcelona, tant a l'Escola Horaciana com a l'Ateneu Enciclopèdic Popular o a l'Ateneu Obrer. Ja veieu que l'home anava amb unes aspiracions o amb unes idees clarament escarranoses. El 1914 abandona l'ensenyament i passa al periodisme, publicant articles i escrivint coses al Poble Català o a la revista pedagògica de l'Institut d'Estudis Catalans, però el que ens interessa aquí s'afilia a la Unió Federal Nacionalista Republicana, membre de les Joventuts. Però el seu pensament no és tant el republicanisme federal com el socialisme, i per tant que acabarà passant a militar a la Federació del Partit Socialista Obrer Espanyol a Catalunya, on tindrà problemes perquè ell defensa opinions catalanistes, i clar, allà no... fins a l'any 1917. Quan el 1917 es produeixen tots els fets que hi ha en aquell any, la vaga general de l'agost, la revolució russa, la lluita sindical amb els patrons a Barcelona i tot això, ell es va acostant lentament cap a la CNT, cap al sindicat anarquista, però sense abandonar la militància al Partit Socialista Obrer. És nomenat delegat al segon congrés de la CNT, on defensarà que la CNT ingressi a la Tercera Internacional. Però la CNT, que ingressa a la Tercera Internacional, però s'allunya d'aquestes posicions socialistes i cada vegada està més a prop de les posicions anarquistes, cosa que es consuma quan a la reunió de la Internacional de Moscou ell ha de passar a la Internacional de Berlín, on s'encarregarà d'organitzar l'oficina d'Europa Central. Però com que s'està convertint en un personatge perillós, el govern espanyol demana l'extradició d'ell i això fa que Alemanya li digui escolta, que et volen d'allò, marxa, i ell marxa d'Alemanya i se n'entorna a Moscou, on entrarà a treballar a la Internacional Comunista i es posarà en contacte, estarà en contacte amb personatges com Lenin o Trotsky o aquests, no? Bé, quan Trotsky cau, l'Andreu Nin és arraconat també fins que el 1930 ha d'abandonar Rússia perquè Stalin està començant a perseguir els seguidors de Trotsky i ell veu perillar la seva integritat. Torna a Barcelona i aquí es dedicarà a explicar les idees comunistes, a potenciar la lluita sindical, a potenciar el dret de l'autodeterminació dels pobles, mentre va escrivint llibres sobre l'ascens del feixisme i totes aquestes coses. Col·laborarà amb el Bloc Obrer i Camperol, militant a l'oposició comunista espanyola, que es convertirà en l'Esquerra Comunista, i participarà en les converses per crear un partit socialista unificat que tindran èxit i que crearan el PUM, a fi a la CNT, que no és estalinista, però és comunista, i, bueno, i ell serà el secretari polític des de que quan comenci la Guerra Civil Espanyola. I llavors, quan es formi un govern d'unitat al Principat, ell passarà a ocupar la Conselleria de Justícia i Dret, impulsant la creació dels Tribunals Populars. Però els fets de maig del 37 enfronten el PUM i la CNT per un costat amb els partits del govern de la Generalitat, que són bàsicament el PSUC, Esquerra Republicana i la UGT. I això porta a una guerra interna i a una persecució del PUM que és il·legalitzat. Dintre d'aquest context, doncs el govern de la República Espanyola doncs intervé també policialment i l'Andreu Nin és detingut el 16 de juny de 1937 a la seu del partit a la Rambla de Barcelona. Però aquesta detenció es manté en secret fins al dia 22. I el dia 22 s'explica que el Nin ha desaparegut mentre l'estaven traslladant a la presó de València. A la realitat sembla ser que és que el van agafar, el van portar a la presó d'Alcalá de Henares i allà, sense registrar a l'entrada, naturalment, el van torturar i finalment assassinar una colla d'agents de la policia soviètica enviats cap aquí i manats pel cònsol general de la Unió Soviètica a Barcelona, el general Alexander Orlov. Una operació que va portar per títol Operació Nikolai i que va acabar, com diem, amb la vida d'Andreu, Nin i Pérez, el vendrellenc Andreu, Nin i Pérez. I com que l'Andreu Nin va ser un home que finalment va sintonitzar, diríem, amb les tesis anarquistes i totes aquestes coses, hi ha una pel·lícula que explica com a Estats Units dos anarquistes obrers, Sacco i Vanzetti, són detinguts, torturats per la policia i finalment assassinats amb un d'allò, amb un judici. I bueno, és una pel·lícula emblemàtica de tot això, amb música d'Ennio Morricone, i de la qual hem extret una balada per acomiadar a tots els lluitadors de la llibertat, per recordar-los i donar-los un record o tenir un record d'ells. Hem acumulat o hem recuperat aquesta balada de Sacco i Vanzetti que interpreta la també en certs aspectes anarquista, però en Joan Baez. Amb ella ens acomiadem el Marc Pujol, que ha estat al davant de tot això, el Toni Olivella, que l'ha ajudat, la Goretti Martínez, que ara es posarà a penjar totes aquestes coses a l'internet com una desesperada, i en Francesc Morgada, servidor de vosaltres, que us ha parlat, esperant que aquestes cinc efemèrides hagin sigut d'un cert interès, i deixant-vos, com diem, amb aquesta balada de Sacco i Vanzetti interpretada per Joan Baez. Fins a la setmana vinent.
give to me your tired and your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. Step is hard that tears away the roots and says goodbye to friends and family. The fathers and the mothers weep, the children cannot comprehend. But when there is a promised land, the brave will go and others follow. And hold. Echo of the phrase, I lift my lamp.